El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Ha posat el crit al cel. La secció d'ensenyament del sindicat alerta de riscos químics de l'Institut Ribot i Serra de Sabadell. Diuen que els sistemes de ventilació no permeten evacuar les substàncies tòxiques derivades de les activitats acadèmiques del cicle formatiu d'estètica i bellesa i del de perruqueria i cosmètica capilar. Una situació que l'Ajuntament de Sabadell ha assegurat que ja coneixia i, de fet, el regidor d'Educació, Manuel Robles, ha explicat que està al costat de la comunitat educativa del centre.
Nosaltres ens posem al costat de la comunitat educativa del centre educatiu del Ribot, atès que aquí es tracta de dues coses fonamentals. Primer, tema de salut de l'alumnat i del professorat, i en segon lloc, doncs, la continuïtat de lo que seria la fase professionalitzadora d'aquest mòdul que està suspès.
Robles ha lamentat que la situació al centre educatiu del sud de Sabadell sigui tan insostenible i per això ha demanat trobar-se amb el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Jesús Vinyes.
Jo ja m'he posat avui en contacte amb el director de Serveis Territorials, que no he pogut parlar amb ell perquè segurament estava ocupat i no ha agafat el telèfon. Li he enviat un missatge perquè es posi en contacte per veure de quina manera conjuntament podem abordar el problema i que d'alguna manera també nosaltres instem amb una ràpida solució i que també aportem.
Aquesta és la visió de l'Ajuntament sobre aquesta qüestió. En podem parlar avui al Cafè de la Ràdio amb Marina Iniesta, que és delegada de Comissions Obreres a la Junta del Personal Docent del Vallès Occidental i també delegada de Prevenció. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, Marina.
Hola, bon dia.
Quina és la situació al Ribot i Serra en aquest cicle formatiu d'estètica i bellesa i el de perruqueria i cosmètica capilar? Què hi passa exactament?
Doncs la situació ve de fa ja uns mesos. El mes de desembre, aquest és un mòdul on es fan servir tant el cicle formatiu superior de perruqueria i estètica, i, o sigui, els dos cicles formatius, es fan servir productes tòxics, és a dir, productes que en si mateixos provoquen un risc a la salut i el centre i les docents intenten minimitzar els riscos. El que passa és que la utilització d'aquests productes requereix d'unes infraestructures que el centre no té. Estem parlant d'un centre molt vell que té moltes mancances. Aleshores, actualment hi ha 22 alumnes que formen aquest grup i han dividit, han desdoblat el grup en dos grups d'11. Però tot i així, l'ús al desembre va arribar a un punt molt problemàtic i és que van començar l'alumnat a patir marejos i algunes altres dificultats dels olors i de les partícules que es desprenien.
Uh-huh. Clar, aquestes substàncies que requereixen, entenc, d'infraestructures, anirem a quines infraestructures i quina és la proposta que feu, però que el que hem d'entendre, entenc que estem parlant de tints, per exemple, o de substàncies que es facin servir per les ungles, seria una mica això?
Sí, serien principalment aquests dos tipus de productes, esmalts, dissolvents, els tints que porten doncs, amoníac o formol, tot això provoca un risc per la salut.
I aquest risc el van començar a patir, deies, el mes de setembre, alumnes i també professors?
Alumnes i professors, sí. Nosaltres vam tenir una assemblea amb el professorat i vam preguntar com directament què havien notat elles i ells degut a això, no? I aleshores ens van comentar que en algun moment, doncs, ofecs o sensació de dificultat respiratòria, però no només qui imparteix el mòdul i qui està a l'aula, sinó de les aules adjacents. I per això considerem que això és un problema important, que cal posar mesures, i sobretot perquè no sorgeix d'ara. És a dir, en un institut de Terrassa on es fan aquests mateixos ensenyaments ja va passar fa uns anys.
Clar, és el primer any que el Ribot i Serra fa aquestes assignatures, aquests cursos?
No, ja porta anys fent-ho.
I porta anys amb aquestes dificultats?
Sí, porta anys amb aquestes dificultats. Ara, degut a l'increment d'alumnat, s'ha incrementat la problemàtica.
Uh-huh. Per tant, entenem que aquest curs hi ha més alumnes.
Sí, n'hi ha més alumnes, però el que ens preocupa també nosaltres, especialment Comissions Obreres, a part de l'aturada del mòdul i de l'alumnat, que és imprescindible que això es solucioni, és la salut de les persones treballadores. És a dir, aquestes docents porten molt temps, com dius, des de fa anys, inhalant aquests productes i treballant amb aquests productes.
Clar, ara parlaves d'això, de la part que s'ha suspès, perquè a conseqüència de tot plegat, el 9 de desembre es va interrompre l'activitat docent de la Unitat Formativa de Tècniques d'Ungles Acríliques.
Sí.
Per què es va decidir això, concret,
doncs,
amb aquest mòdul?
La direcció del centre, degut a que l'alumnat havia manifestat que estaven succeint això, i fruit d'intentar protegir tant l'alumnat com el professorat, van prendre aquesta decisió, la direcció del centre, que considerem molt adequada. Nosaltres, en assabentar-nos, el 20 de desembre vam sol·licitar no només aquesta aturada, sinó l'aturada de totes aquelles activitats educatives que tinguessin, que fessin ús dels productes químics. Amb això no hem rebut resposta ni cap altra comunicació per part del departament.
Per tant, el que entenc és que aquestes assignatures no es fa aquestes tècniques d'ungles acríliques, però se segueix fent perruqueria, estètica,
sí,
etc.
Sí, tot això. I les ungles de gel, per exemple, que són amb productes menys invasius, però es continuen fent.
Uh-huh. I què és el que diu l'escola quan aneu des de comissions a plantejar que ho aturin tot? Quina justificació diuen per aturar una cosa i no l'altra?
Ells estan donant suport a que es faci tota l'acció possible per posar les mesures. El que vam percebre del professorat és que això és la gota que vessa el got. És a dir, porten molt temps, vull dir, tenen mancances tant al mur que està apuntalat de fora al carrer, de l'edifici, moltes mancances d'espais, d'habilitació en d'altres mòduls, que això també és una reclamació que ens han fet arribar, que en d'altres mòduls tenen altres mancances. Ara l'urgent és el risc químic, però n'hi ha d'altres intervencions que calen fer.
L'única manera de fer front a aquesta realitat o de combatre-la és amb una important inversió, amb obres directament al centre?
N'hi ha dos tipus d'actuacions que necessita, concretament en aquest mòdul. Extracció localitzada, que és a dir, és disposar d'una sèrie de taules que aspirin els vapors i els pols dels materials de les ungles. Que en això el departament sí que ha proposat al centre poder donar sortida a aquesta problemàtica i fer-se càrrec d'aquestes taules. Però tot i així, les partícules que queden en suspensió i els sistemes de ventilació, això requereix d'una extracció, un sistema d'extracció general. I això seria el que podria evitar que no es contaminessin les aules adjacents. També nosaltres considerem una cosa molt important, i és que el 2014 es va fer una avaluació de riscos on es va detectar un risc baix, és a dir, en funció de l'exposició en el temps i del tipus de substàncies es va detectar un risc baix i es van posar unes mesures preventives que depenien únicament del centre. I això és una de les coses que vam parlar amb el professorat. El centre per si mateix no pot fer aquestes modificacions a nivell d'obres i d'infraestructures. Necessita el suport del departament i del finançament.
Uh-huh. Per tant, el que van decidir és que aquestes mesures s'havien de prendre directament des del centre amb els diners que tingui el centre com a tresoreria.
Sí.
Uh-huh. I no amb el suport del departament.
En aquell moment, el document que tenim insta al centre educatiu a posar les mesures preventives en relació a això.
Uh-huh. Per tant, diguéssim que d'actuacions hi haurien aquestes taules, hi hauria aquesta extracció general. Les aules entenem com un sistema de ventilació o alguna cosa similar, no?
Sí, sí, és un sistema de ventilació que permet que tant a l'hivern o a l'estiu els productes químics no es dissipin a les aules adjacents o ja ho estan fent, és a dir, estan fent obrir les finestres, o sigui, des del centre i les docents estan posant tots els mitjans que poden, però tot i així això no ha estat suficient.
Sentíem ara l'Ajuntament, el regidor d'Educació, en aquest cas dient que es posava al costat de la comunitat educativa. Què us sembla aquesta posició per part del consistori?
Doncs la valorem molt positivament. D'una banda, nosaltres en breu tindrem una reunió amb el regidor de Sabadell d'Educació i és un tema dels que volíem plantejar. Per tant, crec que tothom que s'hi pugui sumar tindrà més força per poder revertir aquesta situació, sobretot tan aviat com sigui possible, d'una banda per l'alumnat i d'altra per l'exposició al llarg del temps.
Mm-hmm. De fet, clar, el que deia en aquest cas el regidor és que havia demanat una reunió amb serveis territorials, que de moment encara no havia fructificat. Heu parlat amb serveis territorials d'ensenyament sobre aquesta qüestió?
Sí, hem parlat tant amb el servei de prevenció com vam comentar en un moment inicial, gairebé entenc que al desembre, amb el cap de personal, el cap de servei, i avui tenim junta de personal, per tant avui ho tornarem a parlar i ho tornarem a parlar amb més insistència per tal de que es posin les mesures.
Clar, entenc que en aquest cas, aquesta història que estem explicant del Ribot i Serra, clar, el tema que aquesta activitat docent de la assignatura de tècniques d'ungles acríliques s'hagi aturat, això també té conseqüències, entenc, en el currículum d'aquests alumnes, no?
Sí, i això, primer, perquè aquest cicle és l'únic que es realitza en els centres de Sabadell. Per tant, l'alumnat està reclamant poder, o sigui, és a dir, una formació que no està tenint i que el centre ha de fer mans i mànigues per poder-la oferir fins a final de curs. Però això és un tema de contingut curricular important que cal que ho solventin.
Uh-huh. Per tant, aquests alumnes ara mateix estan penjats, per dir-ho d'alguna manera, pel que fa a aquesta assignatura, no l'estan podent fer.
No, però el centre ha avançat i ha modificat el calendari per poder desenvolupar els altres mòduls i les unitats formatives per poder-les desenvolupar en normalitat.
Uh-huh. Per tal de recuperar aquest quan sigui possible, no?, en aquest cas. Clar, m'explicaves ara que el Ribot i Serra té d'altres mancances, que ara heu posat aquesta damunt la taula doncs per aquesta realitat o per aquesta alerta química que ens explicàveu als mitjans de comunicació. Aquestes altres mancances que té el Ribot i Serra, n'hi ha algunes de destacables que vulguis compartir amb nosaltres?
Doncs sí, de fet és que el professorat porta molt malestar en aquest sentit perquè es veuen com un centre oblidat de Sabadell, és a dir, fan molts plans i col·laboracions amb plans d'entorn, fan ESO, batxillerat i cicles formatius, a més d'un PFI, és a dir, estan donant més del 100% per contribuir a nivell educatiu i tot i així perceben que la seva situació en el centre, ja et dic, no tenen espais, per exemple, en el mòdul d'atenció a persones en situació de dependència tenen on fan els on fan les activitats d'aquell mòdul, no tenen espai per donar la part lectiva i la part pràctica. Ens comentaven l'altre dia un ascensor que estava inundat ara degut a les pluges que van haver-hi fa unes setmanes. El mur de fora, que està mig construït, una part és nova i l'altra part està apuntalada. N'hi ha diverses, per exemple, el timbre que els afecta diàriament, el timbre té un volum molt, molt, molt elevat. Mm-hmm. Totes aquestes coses és una qüestió que el que estem fent amb aquest tipus d'accions que comencen i que no s'aturen aquí, que agraïm aquest espai, és que amb això no es posi un parche, sinó que es faci una solució integral. Per això no volem una solució a mitges, volem una solució, en aquest cas, principalment pel risc químic, però posteriorment per la resta d'infraestructures que necessita el centre.
Mm-hmm. Clar, no sé si el fet de que el Ribot i Serra sigui d'aquests centres que ja tenen uns anys, que porten una trajectòria, no sé si això també afecta directament a les instal·lacions.
Jo crec que sí, primer perquè els que porten uns anys ja com estan com si haguéssim rodats pel departament, això ja funciona bé, i els nous que es construeixen, doncs comentaven, tenen moltes més facilitats, pantalles, sistemes electrònics de ventilació diferents que nosaltres, que els necessitem de fa més anys, no els tenim. Això era una reclamació del professorat.
Uh-huh. T'ho dic perquè recordo que a les darreries del mandat anterior ens acompanyava el regidor d'Educació de llavors i ens explicava que en el cas de Sabadell, i entenc que també passen d'altres, i ara m'ho confirmes o no, en altres municipis arreu de Catalunya hi ha centres que són molt vells, que tenen 40, 30, 40 anys, amb les instal·lacions doncs cada vegada més envellides i amb moltes dificultats per fer-hi un manteniment concret. No sé si també des de Comissions Obreres detecteu aquestes problemàtiques.
Sí, això ho detectem tant a centres de Barberà com de Cerdanyola, són centres antics i tenen problemes de temperatures i d'altres problemes així com d'evacuació de les aigües o d'infraestructures directament a les aules. Però això, que siguin vells, no pot ser una excusa, o que les modificacions siguin molt grans, les que s'han de fer, no pot ser una excusa per no fer-les.
El departament es deu escudar en manca de pressupost, entenc.
Sí. Sí, sí, és el problema principal i entenem que n'hi han dotacions extraordinàries i entenem per situacions extraordinàries i la salut de les persones, tant treballadores com de l'alumnat, considerem que és prioritari, per tant, s'han de treure d'on siguin.
Per tant, creieu que caldria una dotació extraordinària per fer aquesta reparació del ribot?
Sí, sí, és necessari i és necessari que es faci aviat.
I entenc que el centre no pot esperar a fer-ho aquest estiu, perquè moltes vegades en els centres educatius s'aprofita els estius per fer aquestes reparacions o aquest manteniment. Entenc que el ribot ho necessita ja.
Ho necessita ja, però entenc que també la adaptació de fer, de poder desenvolupar adequadament les classes, potser les obres no es puguin fer ara, i això ho entenem i el centre també ho entén, però sí que necessitarem un compromís de que això es realitzarà i no es realitzarà l'any vinent.
Sobre pressupostos i sobre diners també volia aprofitar que ens acompanyaves aquí per preguntar-te, perquè una de les coses que està passant darrerament és que sembla que hi haurà pressupostos a la Generalitat, si més no sembla que hi ha aquest punt d'acord en portar-los, acabar-los de portar i acabar-los de tramitar al Parlament de Catalunya i després ja fer la convocatòria electoral, és el que va anunciar el president Torra fa uns dies. Entenc que educació és un dels departaments en què necessita que hi hagi pressupostos ja, no? Pel que ens expliqueu des de diferents sectors.
Sí, aquest és un tema important perquè d'una banda educació ja partim les retallades de 2012 i d'altra banda una altra problemàtica important és l'atenció inclusiva, d'educació inclusiva, és a dir, en molts centres hi ha alumnat amb necessitats especials, necessitats educatives o un tipus d'atenció que no hi ha recursos per fer-les. Aleshores, sí que sabem i tenim coneixement de que hi ha una partida molt més gran de la que en anys anteriors s'ha fet, educació, però tot i així ara estem en un període de negociació de veure d'on es treuen els diners per revertir les retallades d'una banda i també per reinvertir-los en educació, que és on cal.
A la inversió en educació necessita de revertir les retallades, necessita de millores en les infraestructures educatives, ho dic per això que parlàvem ara dels manteniments del centre, necessita més personal, on han d'anar aquests diners un cop es posin?
Segons el nostre punt de vista han d'anar destinats a millorar les condicions laborals i educatives, és a dir, d'una banda la reversió de les retallades hauria d'incloure's en una partida externa, la d'educació, i d'altra banda les millores en personal educatiu, en places d'oposicions, en atenció de personal de suport a les aules, això és molt necessari.
I en la construcció entenc de nous centres, no? A Sabadell, pendents de la construcció de l'Institut de Raona Canllong, pendents de la construcció de l'Escola Virolet, Sabadell una de les ciutats amb més barracons de Catalunya, ens diuen, per tant entenc que aquí també s'han de posar diners, no?
S'han de posar molts diners. El que comentes dels barracons és una problemàtica. Es construeixen nous instituts, com tenim el Narcisa Freixas, i es construeix en un inici amb barracons. És a dir, i el que cal preveure és quan això... hi ha una previsió de modificar aquestes estructures.
I la sensació, vosaltres que teniu contacte amb el Departament d'Educació, és que hi ha la voluntat de fer aquesta inversió directa en aquests aspectes o que el Departament pensa en aquest increment de pressupost que ens han explicat, si més no fins ara, que es produirà en educació, destinar-lo a una altra qüestió?
En principi, considerem que ens han traslladat que hi ha una voluntat real de poder invertir aquests diners en això. Si no, la comunitat educativa haurem de sortir al carrer per tal que això sigui efectiu.
Doncs hem parlat amb la Marina Iniesta, la delegada de Comissions Obreres a la Junta del Personal Docent del Vallès Occidental i delegada de Prevenció. N'hem parlat al voltant d'aquest cas del Ribot i Serra. Gràcies per haver-nos acompanyat, Marina.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Ribot i Serra, on us explicàvem que la secció d'ensenyament del Sindicat de Comissions Obreres alerta de riscos químics en aquest institut de Sabadell, diuen que els sistemes de ventilació no permeten evacuar les substàncies tòxiques derivades de les activitats acadèmiques del cicle formatiu d'estètica i bellesa i també del de perruqueria i cosmètica capilar. Ens explicàveu pendents de reunió, en aquest cas amb l'Ajuntament de Sabadell, per veure com s'aborda tota aquesta problemàtica, demanant doncs solucions ja, una banda per resoldre aquesta problemàtica, però també totes les altres que té el Ribot i Serra. Gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.